4 minuts, ens separen de les 5 de la tarda. Seguim a una Maresma i ens traslladem ara fins a l'estiu de 2014, que és quan l'escriptora i periodista catalana Andrea Rodés va viatjar fins a Sèrbia per passar unes vacances d'estiu. Durant aquest viatge es va enamorar del país i va descobrir la història d'uns refugiats espanyols a la Guerra de Successió que a mitjans del segle XVIII van arribar a la inhòspita regió del Banat, llavors part de l'imperi austro-hongarès, amb la intenció d'aixecar una nova Barcelona. D'aquest viatge va sorgir la novel·la Cuando se vaya la niebla, on la seva protagonista, que viu entre Calella i Mataró, precisament, troba unes cartes al seu avi mort que li revelen l'existència, Naomi Esteve, d'uns familiars a Sèrbia.
Doncs sí, i és per això que avui parlem amb l'Andrea. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè ens expliqui una miqueta d'on ha sorgit aquesta novel·la i descobrir-hi tot i que ens morim tots una mica de ganes per comprar-la. Avui l'has de vendre bé, la novel·la.
Oh, bueno, doncs al llarg de la meva experiència vital l'únic que he après és que no em sé vendre, però ho intentarem. I bé, sí, tota aquesta introducció molt bona. Jo, en un viatge a Sèrbia, a Vojvodina en concreta, és aquesta regió del nord de Sèrbia que... És Sèrbia una mica per accident de la història, era part de l'imperi austro-húngar i es barreja amb moltes cultures. Em vaig enamorar perquè era com un petit reducte d'aquesta Europa multicultural que a vegades no sé, sembla que ens la vulguem carregar, no? És una regió on la gent té origen alemany, té origen hongarès, té origen romanès, té origen eslovac i hi ha 5 idiomes oficials. I bé, després d'aquestes vacances, d'una última nit a Novi Sad, que és una ciutat al costat del Danubi, vaig tornar a Barcelona, vaig començar a investigar així a internet i vaig trobar aquesta història dels refugiats de la Guerra de Successió, que havien intentat crear una nova Barcelona.
Per tant, tu ja vas tenir un primer com un bon feeling, no? Que hi ha sentat un algo, no? Un instint de periodista d'aquí hi ha algo més.
Aquí sí. Sí, ells també em preguntaven molt sobre Catalunya i perquè, no sé, sou diferents, aquí hi ha Vojvodina també, tal, i sí, va ser com mutu. Em vaig sentir, a vegades diuen això de que, no sé, en una altra vida vas viure en un altre lloc, doncs jo potser soc d'aquesta regió. Em sentia molt còmode. A més, la gent parla, tothom parla anglès, que és com... per aprendre d'ells, perquè és un país molt pobre, però el fet de... jo crec que és veure-ho tot en versió original a la tele ajuda a que tothom parli anglès sense esforç.
Doncs sí, perquè aquí molts pares es gasten veritables morterades en acadèmies i així, i els nens, clar, si vas al cinema i segueix en castellà, pues paràs.
Exacte, si mires la televisió, inclús parlaven una mica de castellà, perquè aquesta zona de Romania i Sèrbia i Hongria, aquesta zona fronterera, són molt addictes a les telenovel·les d'aquestes latinoamericanes, no sé per quin motiu, però parlen xapurrés en tots castellà gràcies a la Manuela Corazón, no sé, diuen coses d'aquestes. I, de fet, la ciutat aquesta de Nova Barcelona, que en l'actualitat es diu Srenjanin, si ho pronuncio bé, no hi vaig arribar a estar, en el meu viatge de les vacances, i em vaig quedar a Novi Sad, que és com la capital d'aquesta regió. I llavors, al tornar a Barcelona, vaig començar a investigar i vaig donar amb aquesta història i m'agradava molt. És un viatge com de Barcelona a Nova Barcelona, no? I a mi no m'agrada gaire la novel·la històrica, no em sento còmode creant personatges que passen fa 300 anys i
no et sents còmode, no?
No, perquè em semblen no creïbles. A vegades és un gènere que aprens molt de història, però em costa molt situar-me en un cervell d'algú
perquè
del
1600. Perquè no ho has viscut.
Sí.
Llavors és més fàcil, no?
Sí, potser també és un defecte periodístic, no? Que a mi m'interessa molt la verosimilitud de les coses que explico i també la mentalitat, no? Jo, no sé, com em puc ficar en el cervell d'una dona o d'un home del 1600?
Vestir-te completament en una altra època i tindre aquella mentalitat diferent perquè tot és diferent.
Exacte. I si no, pues, segurament si ho hagués intentat hagués creat un personatge que pensa com el segle XXI movent-se pel segle XVIII, no? I, bueno, buscava una forma de crear una història més contemporània i que de pas com el lector doncs, descobrís en mi aquesta nova Barcelona, com és ara viure en aquesta nova Barcelona. I res, vaig estar rumiant un any, vaig parlar amb un historiador de la Universitat de Barcelona que ha estudiat molt aquest tema, que es diu Agustí Alcoverro, i em deia, què, ja has anat a Sèrbia a fer la novel·la? I jo, no, encara no. I llavors va haver-hi un detonant, bueno, vaig cessar la feina que tenia perquè sóc una mica kamikaze, i després jo veia aquest tema dels refugiats siris, que en aquells moments, en el 2015, estaven tots travessant els Balcans per poder arribar a la Unió Europea. Va ser com la punta d'aquesta crisi dels refugiats de l'Orient Mitjà. I tota l'estona no m'ho perdonava, en plan, hauries d'estar allà, va haver un moment que vaig dir, mira, me'n vaig. Llavors veia també un paral·lelisme entre refugiats, no? Refugiats de la guerra de successió que arriben, que estan a Viena morint-se de fam. Viena no sap què fer amb ells i els envia a repoblar aquesta zona que ara és Sèrbia i que havien reconquistat els turcs perquè fessin alguna cosa. I és un fracàs perquè no se saben adaptar a la zona. Era una zona molt dura, d'aiguamolls, i molts van morir per malària o van demanar a Viena de tornar perquè
no podien,
no sabien aprendre alemany, els costava molt. Eren gent, a més, gran, gent buròcrates, no eren gent de camp, jove com els alemanys suaus que també arribaven en aquell moment a instal·lar-se en aquella zona. I en el fons és una història una mica trista, no? Perquè els documents proven, doncs, que tothom, la Nova Barcelona va ser un projecte
fallit.
I després veia aquest refugiat siris, que també era una història com una mica trista, no? Un altre cop, 300 anys després, sembla que no, el ser humà no aprèn, no? Torna a passar gent que es veu obligada a marxar del seu país amb el que porta posat, gent de classe segurament mitjana, pel que vaig veure jo, que vaig estar allà veient els refugiats quan vaig tornar a Sèrbia.
Clar, és que potser no és la imatge de refugiat que tenim, que tots pensem que potser és gent de classe pobra que no té res, no és gent que en el seu país té una vida benestant i que de cop es veu que ha de marxar si vol sobreviure.
Exacte, sí, sí, sense haver fet res ha de marxar per una cosa depèn d'unes decisions d'uns polítics o d'haver-se saber que no, tant, ja, no, ni tampoc jo entenc gaire bé què passa a Síria, no? Però sí, i els veies, bueno, jo vaig estar allà veient el que va passar amb la crisi, que va coincidir quan jo vaig estar documentant-me per aquesta novel·la, era que gràcies a la incompetència una mica de la Unió Europea, que no sabia com gestionar això, o sigui, hi havia milers de persones volent arribar sobretot a Alemanya i a Suècia, i Hongria va tancar les fronteres, per Romania no volien anar perquè era d'una direcció contrària, Eslovènia també, i per primera vegada Croàcia i Sèrbia, després de la guerra que van tenir d'una de les guerres dels Balcans, que va ser de les primeres, doncs acorden alguna cosa. O sigui, estaven hasta contents, en plan, bueno, almenys hem aconseguit fer un pas endavant diplomàticament els dos països, no? Perquè van acordar, Sèrbia i Croàcia, de crear uns trens en una estació que, l'última estació de Sèrbia abans d'arribar a Croàcia, que estava com tallada, no hi havia trens que anessin cap a Croàcia encara, creen aquests trens per traslladar refugiats a Croàcia, i de Croàcia, doncs, que ja és la Unió Europea, passa a Alemanya, segurament. I bueno, ho veies allà in situ, clar, jo ho havia vist també amb imatges de televisió, però quan estàs allà a l'estació i veus que cada dia arribaven sortien 7 trens, durant una setmana i mitja van estar sortint 7 trens, i cada tren transportava unes 1.000 i pico persones. O sigui, van entrar moltíssimes.
Moltíssima gent.
I els veies sortir de l'autobús, i jo veia, pues, això, una família, un pare, una mare amb un nen, i els nens, pues, estaven jugant, no? Al final són nens, i alguns, jo tinc una imatge molt gravada que la vaig posar en el llibre també, dels nens que sortien amb un llibre d'aquests de contes o de dibuixos infantils en alemany ja. O sigui que ja venen tot el viatge aprenent alemany.
Per poder-se adaptar.
Des de fa molt, sí. I un viatge. Digues.
No, dic, com ho relaciones amb el llibre? Tot això
a través de la protagonista. Llavors aquí la protagonista al final és una noia de Mataró, la tercera generació d'una família, doncs, d'immigrants d'Andalusia que van venir a treballar en tallers de tèxtils, i aquesta noia es mor el seu avi, llavors els seus avis tenen un pis a Calella i l'està ajudant a l'àvia, doncs, a recollir-lo, i troba unes cartes d'un familiar seu, no faré spoiler, que en aquells va tenir contacte durant la Guerra Civil amb les brigades internacionals que hi havia iugoslaves, o sigui, que passaven per Calella de la costa, a Calella, i per l'estació de tren, passaven trens que anaven cap a Portbou, i allà se sap que van venir els brigadistes, van passar brigadistes internacionals que venien de Iugoslàvia. I llavors, bueno, un familiar seu té una relació amb els brigadistes i acaben descobrint que ella té família a Sèrbia. Llavors jo envio la protagonista, que mai li ha interessat gaire viatjar, ni el tema dels refugiats, el veu per la tele però no li interessa gaire, té una vida com bastant
acomodada,
normal, no? Ha aconseguit té uns 32 i ha aconseguit tot el que li han dit que havia d'aconseguir, com una feina que no li agrada gaire, però bueno, ho va fent, en una immobiliària, el seu piset de lloguer, el cotxe, ho té tot, i de sobte descobreix aquestes cartes. L'àvia també està una miqueta fluixeta de salut i li diu, ostres, no t'agradaria anar, l'avi mai parlava d'això, no? Llavors entra en contacte amb la família aquesta i es troba un cosí, es veu que té un cosí a Sèrbia, doncs, molt, que està ajudant i molt involucrat amb aquest tema dels refugiats, i l'anima una mica, doncs, a venir. I el que serà un viatge una mica a la lleugera, tonto, de curiositat, a veure, me'n vaig a Sèrbia a tenir una petita aventura, per primera vegada, doncs, acaba sent també un viatge introspectiu de la protagonista, no? De, ostres, tinc 32 anys i al meu voltant veig gent molt apassionada per ajudar o per la seva feina, i jo, doncs, no sé, no, fins ara no m'havia plantejat res, no? I acompanya el cosí la porta a veure a tot aquest tema dels refugiats que ella està ajudant amb l'ONG. I de pas, doncs, hi ha un professor, hi ha una part més de trama política que té a veure amb aquesta història de la Nova Barcelona, no? Allà hi ha de ser germanes periodista i bueno, descobreixen, doncs, que la Generalitat està una mica muntant una espècie de projecte amb aquest tema del 1714 i dels refugiats a Sèrbia, perquè també quan me'n vaig anar jo, que era el 1715, estàvem en plena esfervescència aquesta del tricentenari i tal, i jo la veritat és que a vegades estava una mica fregida de tant en 1714, i em feia gràcia dir, bueno, farem una mica de paròdia d'aquest tema.
I és de la manera que les incloc, no?, en el llibre. Sí. I bueno, has pogut fer la comparativa, no?, de la Nova Barcelona que es va intentar crear.
Sí.
I el tema dels refugiats de Síria, que són dues coses que van molt a la mà, molt. I amb 300 anys de diferència.
Exacte. I entremig vaig descobrir, doncs, que més temes de refugiats, no? O sigui, no només hi ha aquests dos, sinó quan jo vaig anar allà, després vaig veure també, doncs, que aquella zona havia estat molt poblada amb alemanys, que havien arribat a la mateixa època que els refugiats espanyols, i aquests es van quedar. Però després de la Segona Guerra Mundial, tota aquesta població alemana, que estava repartida entre Romania, Hongria i Sèrbia, tota aquesta zona va quedar sota el bloc soviètic, va tenir que marxar, o alguns van ser enviats als gulags, altres van tenir que exiliar-se. També va ser una història molt, molt, molt trista. I hi ha moltes cases alemanyes abandonades, amb el temps van estar sent ocupades per refugiats serbis de les guerres dels Balcans, que van començar com de 40 anys després. Però tota aquesta gent que quan es desmunta a Iugoslàvia i comencen a haver-hi aquestes lluites ètniques a Bòsnia i a Kosovo, doncs hi ha molts serbis que tenen que fugir també, i es refugien en el Banat i a la Vojvodina, que és la zona de Sèrbia que està al nord del Danubi, que no va entrar tant en guerra com les altres zones.
És casualitat que molts refugiats hagin coincidit en un mateix territori? O per què?
Doncs, més que casualitat, suposo que hi ha un tema, geogràfic, que deu ser que aquesta zona, doncs, està una mica entremig entre l'oest i l'est, no? Parteix de Viena, era la fi de l'imperi austrohúngar, que sempre ha sigut la fi de l'Europa que nosaltres coneixem, i és una zona de pas per anar al nord. I després, bueno, casualitat, no ho sé, jo el que veig és que les fronteres sempre porten problemes, i com que seguim tenint fronteres i seguim tenint banderes i tants problemes així de
pàtria,
que,
no?
Que pàtria, doncs els problemes se segueixen repetint, perquè no mai posem solucions, no? Jo crec que anem millorant, no? O sigui, no té res a veure la situació ara. Diplomàticament a Europa hi ha pau i el que s'ha aconseguit amb la Unió Europea per mi em sembla fascinant que la meva generació puguem, jo pugui demà dir me'n vaig a viure a Copenhagen i ningú em digui res, jo puc agafar les coses i marxar i no tinc cap problema de passaport ni de res, no? Jo crec que això és una millora, això no es podia fer fa 60 anys, però encara queden moltes coses pendents, no? Perquè, doncs, si en canvi, si et toca néixer a Síria o et toca néixer a Marroc, doncs ho tens més fotut per agafar les coses i marxar.
També centrant-nos un altre cop en la trama del llibre, vull preguntar-te per el títol, sense fer spoiler, però és un títol molt curiós, és una fotografia també, per cert, la portada magnífica.
És una foto meva, és sorprenent el que hem fet amb una foto meva.
Perquè és molt xula. Bueno. Amb aquestes cases que tu em comentaves abans de, mira, són cases que van d'estil alemany perquè les van construir els alemans que van aquí, venir aquí també refugiats.
Sí, i molt, és una bueno, es veu, no, els oients no ho veuen, però és una, un carrer així bastant destartalat i és com és actualment ara, no? Sèrbia ha tingut la mala sort de no entrar a la Unió Europea, amb la qual tenen molt pocs recursos per infraestructures. I veus a la gent molt formada i amb gent amb pensament una mica de primer món, però el país doncs, té molts fallos, necessita atraure inversió estrangera i no ho aconsegueixen. A veure si els hi va millor els propers anys. I després, la niebla. Doncs és perquè, jo no ho sabia, el Banat és una zona molt, molt, molt plana. És una mica com la Lleida de l'Europa dels Balcans i d'allà. I de sobte arriba la boira i no es veu absolutament res, però durant una setmana i mitja es pot quedar allà
perfectament, no?
Sí, i sempre estàs esperant pues, que se'n vagi, però al final jo ja no, ja m'era igual, o sigui, em vaig fer...
Et vas acostumar?
Sí, és un fenomen meteorològic que no em molesta tant, per exemple, com la pluja o la calor aquesta que diuen que farà demà passat, no?
Bueno, el fa més misteriós, no? La fotografia, si més no, et donen ganes també més de comprar-te el llibre perquè te'l fa misteriós.
Sí, d'això es tracta, exacte, no havíem de vendre'l, però sí, només per la portada ja val la pena, eh? I després aprens a conviure amb aquest fenomen, no? Bueno, doncs, no sé, fas la vida normal, com si sortir a passejar pel carrer i no veure a un metre de distància fos normal. Jo anava molt amb cuidado perquè allà, sobretot a la carretera, quan agafava el cotxe, està ple de, com de paradet de venedors amb volants al peu de la carretera i hi ha molt, venen molt una cosa que es diu cupus, que és el repollo en castellà, saps la cola aquesta rodona?
Sí, sí, sí.
Doncs és com la verdura oficial de molts plats i està tot ple de repollos d'aquests que van sortint per, no sé, de sobte te trobes a mig del carrer perquè una furgoneta ha caigut, no? I jo sempre tenia por de morir estrellada contra una col d'aquestes. Però no, el menjar, mira, és de les poques, m'agrada molt menjar, en canvi gastronòmicament és l'única cosa que
fallat,
em va fallar,
no?
Una miqueta. Són molt carnívors, mengen molta, molta carn i tenen una cosa que es diu kebapi, que són com uns kebabs petitons que m'agradava, aquests estaven molt bons, però després són molt salvatges menjant carn.
Doncs Andrea Rodés, no tenim més temps, ens quedaríem aquí comentant el teu llibre, si fos possible, tota la tarda. Que recomanació, no? Que comprin la novel·la, que la llegeixin.
Hombre, jo crec que sí, que els ajudarà a situar-se a Mataró i a la seva ciutat i de pas a viatjar amb la protagonista a una zona que jo recomano anar per entendre l'esperit d'Europa actualment.
Doncs crida feta, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, Andrea Rodés, periodista i escriptora i autora d'aquest llibre que s'ha estrenat fa poquet, Cuando se vaya la nieve. Moltes gràcies.
De res.